Segons dades de la ONU, en els darrers 14 anys, 1.200 periodistes han estat assassinats per complir amb la seva tasca d'informar el públic. D'aquests, el 90% queden impunes. I per això, avui, 2 de novembre, és el Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra els periodistes. Avui, 2 de novembre. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, ja 2 de novembre del 2021. Hem encetat ja el mes de novembre i la setmana, que va començar ahir amb dilluns, avui dimarts ja. Són les 12:20 minuts, hores d'ara, fregant els 17 graus a la ciutat de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, perquè sembla que sí, que en les properes nits o els propers dies arriba ja el fred. Que un podria pensar, home, és normal, estem al novembre, doncs, escolta, segons les dades estadístiques, arriba una mica abans d'hora del que és habitual. Ens ho explicarà ara, en un minut, l'Armando Álvarez. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui dimarts marxarem cap a Q2 Consultors per parlar de temes d'advocats. I també és el primer dimarts de mes, amb el qual vol dir que la Mari Carmen Salvador estarà amb nosaltres per parlar-nos doncs del que es deia, del que passava, del que fèiem fa 25 anys. Amb tot això ens plantarem a 1 de la tarda. A partir de la 1, ja saps que amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, hem començat un viatge que ens ha de dur per tots els cellers de la DO Costes del Segre. Doncs avui, una nova aturada d'un dels cellers de la DO Costes del Segre. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on parlarem de tot, fins i tot de política. El nostre número de WhatsApp és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens enviïs missatge de veu, missatge de text, del que tu vulguis, fins i tot, escolta, a la tertúlia vull que els hi preguntis això o que posis aquest tema sobre la taula. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Escolta, jo deia, dic, escolta, és que el novembre, clar, ha de fer fred, i tu em deies, bueno, sí, bueno, fer fred, però no sempre és tan d'hora.
No, no. Hem de dir que el novembre pot, també, com tots els mesos i les comarques de Lleida, pot variar força d'un any a l'altre.
Clar.
Tenim molt, no és com estar a la façana costanera, al litoral, que els canvis són menys bruscos, no són tan sobtats, i aquí pot haver-hi canvis. El darrer de novembre més fred van ser el 2017, i sobretot el més fred dels darrers 80 anys, el 2007. Fa molt, però no fa tant.
No.
No fa tant. I van arribar 7 sota zero a Lleida, força dies, és el desembre, però va ser un fred en sol.
Un fred
tranquil.
És diferent. Vull dir
que podien tenir, si fa no fa, divendres, dissabte, diumenge, que sembla que la temperatura se podia desplomar i arribar a 1, 2, 3 graus, o fins i tot fregar 0 graus a la meitat sud de Lleida i sota zero al Pirineu. Tenim a la propera nit el pas d'un sistema frontal que deixarà nevades al Pirineu. Començarien a cotes de 1.600 i al llarg de la matinada de dimecres matí aniria baixant a 1.400, 1.200 metres d'alçada, principalment a la cara nord, però alguna cosa també farà a la cara sud. I això obrirà les portes a l'entrada d'una glopada d'aire fred que sentirem a partir de demà. De fet, demà dimecres les mínimes es donarien al final del dia, tal com va passar ahir. Ahir van tenir una mínima, no, el dia 30, sí, el dia 1 van tenir una mínima de 14, però això va ser de matinada a matí. La mínima es va donar a les 23 hores i 59 minuts,
imagina,
que va baixar a 9 graus. Això mateix passarà demà. Bon. Demà el fred arribarà al final del dia. En un cel amb més núvols pel matí, que anirien obrint clarianes durant la tarda a la meitat sud de Lleida, i més tapadot, amb un ambient que es va refredant, amb precipitacions sempre febles, no molt abundants, al Pirineu. Podien caure a més de 2.200 metres en amunt, fins a 10 centímetres de neu. Seria la primera nevada,
sí,
encara lluny, una mica de lluny. Respecte a les enfarinades que hem tingut pues, setmanes enrere, que ja n'hi ha hagut alguna. I això obriria la temporada de 4 dies freds, dijous, divendres, dissabte, diumenge, amb predomini del sol, més sol a les comarques de Lleida, més núvols al Pirineu i a la costa. Després es formaria, durant el cap de setmana, una superborrasca al mar Balear, que fregaría las costas mediterráneas y que si arriba algo a Lleida serían escurrialles o algunes nuvolades, però poca cosa.
Bueno, però el cap de setmana en parlarem divendres, eh? Ara, d'aquí a divendres les temperatures aniran baixant.
Les temperatures cap avall, tant les màximes com les mínimes, sobretot al Pirineu.
Corre.
Tornaria, bueno, gelaria fins i tot a les capitals de comarca.
Doncs abrigar-se i divendres
canvi d'armari, claro. Ara definitiu.
Bueno, ara sí, ara ja de veritat. I divendres parlem del cap de setmana. Gràcies, Armando.
D'acord. Vinga, bona setmana.
Bona setmana, sí. Que és que, clar, amb això del dilluns festiu estem aquí trastocats. En fi, va, que anem a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos i, de fet, aquest mateix matí un motorista ha mort en una col·lisió amb un camió al punt quilomètric 6 de la carretera C26 al terme municipal d'Algerri, a la comarca de la Noguera, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a 3:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, un camió i una motocicleta han xocat i, a conseqüència del sinistre, ha mort el motorista. Arran de la incidència s'han activat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat, l'helicòpter medicalitzat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. L'accident ha obligat a tallar la C26 a Algerri en tots dos sentits de la marxa. Ull, perquè amb aquesta víctima són 116 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de tot Catalunya. Parlant encara de successos, la Guàrdia Urbana va arrestar la mitjanit de diumenge un home acusat d'agredir personal sanitari de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Va ser arrestat per un delicte d'atemptat contra funcionaris públics. Els fets van tenir lloc al voltant de 11:45 de la nit, quan es va produir un aldarull al centre. Pel que sembla, un home que tenia ingressat un familiar a l'hospital va tenir un incident amb un altre membre de la família. Personal sanitari, com infermers i celadors, i de seguretat van intentar mediar, però davant de la seva negativa a tranquil·litzar-se, li van demanar que abandonés l'hospital. Tanmateix, el ciutadà va acabar insultant i pegant alguns dels empleats. I un intern de la presó de Ponent va agredir aquest cap de setmana el cap d'unitat del servei interior a l'ull, provocant-li lesions de gravetat. Segons ha informat el Departament de Justícia, els fets han passat quan el pres s'ha negat a fer tasques de neteja de les zones comunes que li corresponien. En rebre un avertiment, ha reaccionat agredint el funcionari amb un cop de puny a l'ull esquerre. Ens ho explica Jordi Uceda, de Comissions Obreres.
Sí, es va aixecar, li va donar un cop de puny. Va ser una cosa que feia anys que no es veia una cosa amb tanta violència. El cop que li va donar va ser una cosa brutal. I bueno, també ens queixem una mica d'això, la falta de previsió que té l'administració en aquest sentit, la falta de personal.
El funcionari està traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on està ingressat, i la direcció de la presó durà el cas al jutjat de guàrdia. El presumpte agressor, com dèiem, és un pres de segon grau que ha ingressat immediatament al règim tancat. Des de Comissions Obreres demanen més personal, perquè quan van passar els fets hi havia 4 funcionaris a càrrec de 80 o 90 interns. I l'Ajuntament de Lleida crearà un centre d'atenció a les sexualitats com a espai assistencial per donar resposta a les inquietuds del jovent i per promoure educació i informació en aquest àmbit. L'aposta és oferir una cobertura global i integral de les necessitats afectives i sexuals del jovent amb aquest servei, que es presenti com un entorn amigable, acollidor i que faciliti el diàleg i la confiança. El centre de sexualitats, que s'ubicarà al costat de l'Associació Antisida de Lleida, pretén aglutinar un servei eficient i eficaç per atendre les necessitats específiques dels i les joves, en què es puguin facilitar l'accés, parlar el mateix llenguatge i donar un servei útil i proper. La Diputació de Lleida aportarà 180.000 euros al projecte. Mentrestant, també s'ha anunciat que la paeria posarà en marxa l'alberg per a sense sostre a la Fira de Lleida, al pavelló 4, des del proper dijous. Es posa en marxa també el pla Iglú pel fred i hi haurà els serveis de dutxes, bugaderia i de consigna. Entrarà en funcionament la nit del 4 al 5 de novembre. Vaja, on habitualment, on no hauria d'estar, però és on estarà, etc. És a dir, L'any passat ja es va habilitar aquest pavelló 4. La paeria va licitar la gestió d'acollida nocturna del Pla Iglú per 354.000 euros, amb la previsió de finalitzar el proper 30 d'abril del 2022 i amb el qual s'oferiran 100 places com a màxim. Segons consta el contracte, hi haurà d'haver un professional des de les 18 hores fins a les 12 per poder realitzar el servei de dutxes i d'acollida nocturna, que serà a partir de les 20 hores i de 8 a 9 del matí per afavorir la sortida i l'acompanyament diurn fora de l'allotjament. És a dir, aquí només s'hi ve a dormir, la higiene, les dutxes, i al matí fora. En fi, seguim com estàvem l'any passat, l'altre, que era abans de la pandèmia, i fa 10 anys, i etcètera, i etcètera. Per cert, parlant de pandèmia, nova pujada diària dels indicadors de Covid a Lleida, que manté les UCIs en mínims, de totes maneres. Salut ha notificat 37 nous contagis a la província i 4 hospitalitzats més en planta, tot i que, reitero, la resta d'indicadors es mantenen, la taxa el risc de rebrot sí que està per sobre del 100 i, per tant, estem en vermell una altra vegada. Dos joves d'Agramunt, per cert, impulsen un joc de taula ambientat en una vintena de ciutats catalanes i d'Andorra la Vella. A més, de carrers, la iniciativa recull entitats, festes i tradicions per reforçar el sentiment de pertinença dels veïns. Entre d'altres, podem trobar doncs, ciutats com Lleida, Tarragona, Girona, Vic, Reus, Igualada o Matadepera, també a Andorra la Vella. I el darrer que han presentat és el de Mollerussa, que l'han presentat a les xarxes socials i que es pot fer la comanda perquè ells ho fan sota comanda perquè no ens obri, per entendre'ns. Per cert, val 35 euros i d'aquests un el donaran a la Marató de TV3. És Molle City, si es diu el darrer, però ja et dic que n'han fet de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Vic, de Reus, d'Igualada i també de Matadepera, d'Andorra la Vella. Parlem d'esports perquè tenim bona notícia amb vòlei. El Balàfia Vòlei es va imposar a Manacor 0-3 i es posen segons a la classificació. El Manacor era el líder. Era un desplaçament complicat, primer perquè és el líder i després perquè després d'un desplaçament normalment doncs sempre hi ha un rendiment inferior a l'habitual. Carlos Oca, entrenador del Balàfia Vòlei, valorava molt positivament aquesta nova victòria.
Gran partit i gran victòria la assolida aquest cap de setmana a Manacor, perquè primer perquè jugàvem a casa del líder i després perquè vam jugar a un bon nivell, molt contents de guanyar el líder i afiançar-nos a la segona posició darrere del mundet, en places ja de fase d'ascens.
Per cert que en futbol femení també gran resultat de la EM, que ha hagut de remuntar en el segon temps un 0-2 en el que s'havia col·locat l'Espanyol, que estava invicte, i finalment han acabat guanyant 3-2 a 5 minuts del final. Per tant, gran victòria als recasens per la EM femení, que torna a sumar els 3 punts. I el partit que enfrontaven el Mollerussa a casa, doncs contra el Catllà, va haver de ser suspès ahir per l'àrbitre al minut 80 amb marcador 2-3 a causa d'insults i amenaces a la grada per part de l'afició de l'equip local, segons va reflectir el col·legiat a l'acte. Carrasco afegeix que s'han realitzat 3 interrupcions en els minuts 65, 72 i 80 a causa dels esmentats insults i que després de la tercera interrupció i al veure perillar la nostra integritat física he decidit suspendre el partit. Això és el que posava l'àrbitre a l'acte. En el text, l'àrbitre va reflectir alguns dels insults, que va dir, escoltar, àrbitres, sou uns fills de puta, no valeu per a res, i amenaces com, no sabeu, on us heu posat d'aquí, no en sortireu vius. En el Mollerussa van explicar que no hem entès la decisió de suspendre el partit. El president Jaume Vallverdú va dir que des de la llotja no s'escoltava cap insult, a més que hi havia poc públic. Va reconèixer que després del tercer gol del Catllà el jugador visitant ha fet un gest poc decorós a la grada i hi ha hagut una mica de tensió, però si aquesta era la raó, no jugaria cap partit. Ens ha dit que hi ha una circular que els demana als àrbitres que siguin implacables amb els insults, però la seva actitud ha estat superba. Això va dir sobre el col·legiat el president del Mollerussa, tot i que al cap d'una estona a les xarxes socials sí que van emetre un comunicat on condemnaven qualsevol tipus de violència. Com ha de ser. Com ha de ser. En fi, fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a Q2 Consultors.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Oh, quin temps que fa!
El temps... Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando.
Apa, que marxem cap a Q2 Consultors. Estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, però ja saps que, a més, tenen equips a Barcelona, Viella i a Balaguer. A internet, www.q2-consultors.com, i després del telèfon, que és fàcil de recordar i que, a més, és una manera còmoda i ràpida i pràctica de fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Si tens qualsevol dubte, sempre va bé la consulta legal per cobrir-nos, eh? Perquè ja sabeu que està cada cop tot més enrevessat, oi? Legalment, doncs, no enrevessat, vull dir que cada vegada hi ha més normes, més lleis i més històries, i a més van canviant, i nosaltres no hi podem estar al dia. Qui ha d'estar al dia, doncs, és un advocat. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
O sigui, vosaltres, clar, abans, fa molts anys, potser sí que un pensava, diu, mira, jo quan he acabat la carrera ja està, ara has d'estar en constant posada al dia, no? Perquè van canviant normes, van canviant lleis, no es pot descansar mai.
No es pot descansar mai, no, la prova la tenim en que segurament quan dintre de ben poc aproven els pressupostos i altres estats aniran per acompanyats de 50.000 lleis. Imagina. Encara que també te puc dir una cosa, també hi ha coses que són absolutament clàssiques i em sembla que avui parlem d'alguna.
Sí, mira, avui tornem cap a les comunitats de veïns, però anem cap a un clàssic, com deia el Josep Lluís Gómez, i és com procedim si tenim un morós a la nostra comunitat, que hi ha dos tipus aquí, hi ha un morós particular o un morós, pues, per exemple, d'una entitat bancària que té un pis que no l'ha venut o que no el pot vendre i que es nega a pagar la despesa de la comunitat, que això passa més del que ens sembla, o un particular, eh? Jo això ho he viscut amb alguna comunitat de veïns i, clar, o sigui, el primer crit sempre és posar la justícia. Bueno, ja, però posar la justícia és una despesa, és més temps. No sé si podem esgotar algun pas previ, Josep Lluís.
Bueno, la veritat és que el panorama és divers, no? No estic parlant d'aquells casos en què hi ha un problema a la comunitat i un determinat acord s'ha impugnat per el motiu que sigui, que aquesta seria una qüestió a part i complexa, sinó efectivament alguns supòsits de difícil solució en el sentit que un propietari pues, no pague, i moltes vegades és perquè no pot pagar, és a dir, tampoc està pagant la hipoteca, tampoc està, té una problemàtica molt complexa. Després hi havia la situació efectivament d'un problema ja d'organització, que és aquell que tu deies de l'entitat financera o el fons que té unes propietats, que en té milers a tota Espanya i que, bueno, pues, diguem, entre cometes es descuiden. I després també hi ha una problemàtica molt complexa, que és aquella situació entremig, és a dir, aquella persona que no paga la hipoteca i que encara no ha sigut executat i que podem passar així bastants anys amb una situació que no, ningú se fa càrrec d'això. Tothom té obligació de pagar la comunitat, d'acord amb la seva quota de participació, excepte aquelles despeses que puguen ser individualitzades, que són de cadascun, no? Aleshores, també cal dir que quan hi ha una situació d'impagament d'unes quotes i aquesta finca, per exemple, se subhasta o, per exemple, se ven, la persona que creix aquesta propietat, sigui un local, sigui una vivenda, se n'ha de fer càrrec de les despeses de la comunitat de l'any actual i dels 4 anys immediatament anteriors. És a dir, que podria ser que durant una sèrie d'anys no m'haguessin pagat, no hagués servit de res anar a la via judicial, però hem de saber que aquella persona que compra la vivenda d'aquest període de l'any en curs i dels 4 anys anteriors, no abans, se n'ha de fer càrrec. És un privilegi que tenen les comunitats d'una manera semblant també als que tenen ajuntaments amb IBI i demés, no? També algú us preguntarà, escolteu, i l'arrendatari, perquè aquest pis està arrendat, què en té obligació? Les obligacions que pugui tindre l'arrendatari són internes, entre el propietari i l'arrendatari, però davant de la comunitat no té força per demanar-li aquestes. L'objectiu és que l'arrendatari pagui voluntàriament i ja està, pues, solucionat el problema. Quan tenim un morós, què tenim que fer? Bueno, en primer lloc, pues, convocar una junta de propietaris amb un ordre del dia on inclogui aquesta liquidació d'aquests deutes de cada persona amb el seu desglòs corresponent, de l'import, dels conceptes i demés. I fer un certificat d'aquest acord, donant facultats al president, pues, perquè vagi al jutjat o faci el que cregui adient, habilitant-lo. No? Això se li ha de notificar al deutor, cosa que a vegades no és tan fàcil, sí. Se li té que enviar al seu domicili, que pot ser que no estigui a la comunitat, que pot ser que no ens l'agafe, que pot ser que no sabem on estigui, val? Podríem enviar al seu domicili. Si no tenim domicili, doncs a la vivenda, on estigui ahir al nostre edifici. I si no, si tot allò ha fracassat, publicau en el tabló d'anuncis de la comunitat, lo qual a vegades tampoc és tan senzill per aquesta qüestió que hi ha sempre de protecció de la intimitat dels subjectes, no? Ja hem de respectar la privacitat dels deutors, per tant no podem ficar allí en grans lletres i el deute d'aquesta persona, tot i que en altres casos, per exemple, Hisenda sí que ho fa amb els seus deutors, no? I després d'haver-los notificat amb aquesta persona ja podem anar a la via judicial, sigui pel procediment que sigui. Això ja ho aconsellarà l'advocat, si ha de ser un monitori, si ha de ser un altre tipus de procediment, i aquesta persona, pues, teòricament, tindria que pagar no solament el deute, sinó les despeses que origina aquesta reclamació. Perquè si solament pagués el deute, pues, les despeses, pues, es menjarien part d'aquesta qüestió, no? Ja veurem què ens aconsella, no? Aleshores, bueno, mentrestant algú pot pensar, bueno, i quines mesures podem prendre per espenyar amb aquesta persona que pague? Bueno, la mesura legal bàsicament és que aquesta persona, mentre sigui morós, no té dret de vot a la comunitat. Algú pot pensar, escolta, pues mira, aquesta és una comunitat que té instal·lacions esportives o no sé, o l'ascensor. El que són la privació de les instal·lacions en principi no està previst. I si ho preveuen els estatuts, solament seria de instal·lacions accessòries, és a dir, una instal·lació esportiva, per exemple, però jo no li puc privar un morós de pujar amb un ascensor, clar, o de fer ús d'això d'aquí. Això seria absolutament il·legal. A veure, es tracta d'una problemàtica, diguem-ne, senzilla des del punt de vista legal, i molt, 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 molt complexa des del punt de vista pràctic, perquè, bueno, pot ser que en una comunitat siguin diversos desmorosos i aleshores això faci trontollar l'economia d'aquesta comunitat.
De totes maneres, Josep Lluís, suposo que aconselles també que no ens esperem a que hi hagi una bossa molt gran. És a dir, hòstia, el primer mes, si no es paga, ens posem en contacte, veiem què passa, estudiem l'assumpte, i si això es repeteix al segon i el tercer, comencem a trucar un advocat, per exemple, perquè ens assessori. Vull dir que no ens hem d'esperar un any de tenir un impagament, no? Millor fer-ho abans d'hora.
Sí, això seria l'aconsellable, però és que moltes vegades són petites quantitats petit, molt petites quantitats de que no arriben ni als 100 euros a la millor trimestral i tal, i algú pot pensar que val més la salsa que els caragols.
Sí, sí,
és així,
clar,
no? És una situació complexa, molt complexa a la pràctica, i a vegades, bueno, pues això, que tenen que passar diversos anys fins a que aquella vivenda no té un altre destí en què el nou destinatari sí, assumeixi tot aquell deute, i aleshores, però mentrestant, bueno, pues ja... aquesta travessia del desert, que no és fàcil.
Déu-n'hi-do. Josep Lluís Gómez, advocat, estàs a Q2 Consultors i els trobeu al 973-28-28-18. Com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, bon dia.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que el primer dimarts de cada mes, caigui com caigui, el que fem és exercitar la nostra memòria, que els metges ja ens han dit que és molt útil, i per això nosaltres tenim aquesta taula d'educació física. Bueno, educació física no, que és de memòria. La nostra monitora de fitness, la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon
dia. Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, a veure, bromes a part, que és molt bo llegir, és molt bo fer càlculs mentals, senzills si cal, i és molt bo exercitar la memòria. I la memòria la podem estimular, entre d'altres coses, a vegades amb músiques, a vegades veient alguna fotografia antiga, i de vegades, doncs, recordant les notícies que hi havia doncs fa 25 anys, perquè nosaltres vam triar aquest nombre d'anys per tirar enrere. Per tant, amb la Mari Carmen Salvador ens n'anem cap a l'any 1996, el mes de novembre, que a més avui cau molt d'hora, el primer dimarts de mes, és dia 2.
Efectivament, és dia 2. Avui és dia de les ànimes.
Venim vigília de festiu.
No, ahir era Tots Sants i avui és dia de les ànimes.
Avui és un dimarts dilluns, per entendre.
Dia de les ànimes.
Per cert, avui fa anys d'una història que va passar a Lleida.
Ara farem un petit resum.
Que això suposo segurament que ho treu la premsa, que
sí. Sí, bueno, la premsa de fa 25 anys ho treu, a més àmpliament, el diari La Mañana. Ara ho explicarem. El dia 1 de novembre del 96 pues, van continuar la tradició de la visita als cementiris, adorna els nichos, amb flors, aquell any. I en fa 25, ara anem doncs, a aquest tema, el dia 2... el Dia de les Ànimes, que és com avui, però fa 25 anys, es va recordar especialment el tràgic bombardeig de la Legió Còndor sobre la ciutat de Lleida. Va ser l'any 37. Un article molt documentat ens explicava al diari La Mañana que era un dia assolejat i que, degut a les pluges dels dies anteriors, el Segre estava a punt de desbordar-se per la zona de Cap Pont. Desenes de ferits, moltes famílies eren al cementiri o vigilant com pujava el riu. Però a les 3 de la tarda, 9 avions van llançar sobre la ciutat de Lleida 13.600 quilos de bombes i, a més, van ametrallar la ciutat. Uns 380 morts, segons alguns historiadors, i desenes de ferits. 59 anys després, es rememorava l'any 96 amb un article on parlaven els supervivents i, a més, il·lustrat amb fotografies. És molt interessant, sí, aquest article que publicava La Mañana l'any 96. Si algú té afició a la hemeroteca, a la biblioteca ho trobarà. I veritablement és per recordar. I
no, evidentment.
És trist, però és per recordar el que van patir aquelles persones que, segons m'explicaven a mi, la meva pròpia família, els meus avis, que saltaven les persones mortes pel carrer, les saltaven.
Sí, sí, sí,
va ser molt tràgic.
No, no, i avui en dia, si voleu ubicar-ho en un lloc concret, hi ha un homenatge en forma de... no, d'estàtua, de bueno, una construcció
un
entre Blondel i el IEI, per entendre'ns.
Bueno, allò era pel Liceu. Aquell petit monument de ferro que hi ha allí,
sí,
que van tindre que protegir, perquè veritablement si queies allí et faries molt
mal.
Sí,
és veritat.
Doncs allò és perquè allí on tenim ara la Fundació de la Caixa, més o menys allà hi havia, sí, un cinema, hi havia el Cine Vinyes, però abans, quan l'any 37, hi havia una escola, hi havia un col·legi, Liceu, i estava ple de nens.
Sí, 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 sí.
I va caure una bomba.
Va caure la bomba.
Al Liceu.
Una de les
bombes. I va partir l'edifici en dos.
Déu-n'hi-do.
Un costat se van poder salvar, i els altres se van quedar com a penjants, i bueno, van morir molts nens. Va ser un dia molt, molt, molt tràgic.
Pues això és la història de la ciutat de Lleida, i val la pena recordar-ho, evidentment, recordar-ho.
Bé, doncs continuem. I ara també recordem que en aquells moments, fa 25 anys, la meitat dels alumnes de la Universitat de Lleida venien de fora, i més d'un miler residien fora de Lleida, i un centenar eren estrangers. Per tant, bueno, començava a ser famosa la nostra universitat. El Teatre Principal va iniciar un cicle estable d'òpera i ballet. La Generalitat i l'Institut d'Estudis Ilerdencs van avalar la programació, i espectacles de molta qualitat, com la Traviata, El Amor Brujo, El Cascanueces, van ser les estrelles del programa. Al mateix temps, el grup principal va augmentar la seva oferta amb dos nous cinemes que estaven ubicats a continuació del Rambla 2.
Uh-huh.
Us recordeu?
Jo ho sento, dieu-me nostàlgic. Jo era molt petit i encara vaig anar amb alguna d'aquestes sales de cine que havia abans a dins de la ciutat de Lleida. Jo sé que la moda després ha sigut els grans complexes de multicines, de moltes sales al mig dels centres comercials, o no. I reconec que és còmode. Arribes amb el cotxe, aparques i tens allí multitud de sales i tries la pel·lícula. Ara bé, et dic, Mari Carmen, que avui en dia hi hagués quatre sales de cine, sumant-hi la del principal, com a principal, repartides entre l'eix comercial de Lleida, el Catalunya, el Rambla...
Hi havia el Granados, el Victòria...
I jo crec que tindrien força èxit, mira què et dic.
Jo era adolescent, quan anàvem al Rambla i encara no havien tancat el Granados.
A part que un cine dona vida a la zona on està. Dona molta vida.
Efectivament.
Fixa't, no tenim... A part de...
És veritat. Perquè no té tothom un cotxe per anar al Picat.
Clar.
Al cinema és del Picat.
Per això ho dic. Vull dir,
i tampoc no sempre aniràs al principal, que no fan el millor, el que a tu no t'agrada.
No. És que ens hem deixat acabar, però bueno.
Bueno, està així. Continuem recordant. A principis de novembre del 96, la Paeria va frenar la venda de Lleida perquè va rebre dues ofertes. Un grup de Barcelona i un empresari que es van unir a la puja per l'entitat blava, volem dir la Unió Esportiva Lleida. Llaurador i la Paeria al final van acordar la venda de Lleida, i Llaurador va signar i es va fer càrrec d'aquesta entitat.
Bueno.
La Paeria de Lleida també va celebrar solemnement els seus 800 anys d'història, amb actes medievals. El consolant manuscrit signat pel rei Pere II, l'any 1197, està guardat a l'Arxiu Municipal de Lleida. Aquesta història, aquest històric monument, va crear el primer govern municipal. O sigui, monument no, més aviat és un folio en el que hi ha escrit, no és un monument, sinó que és un paper escrit...
Document,
en el
qual, sí, sí.
Exactament, és un document de l'any 1197 que va signar el rei Pere II. I està guardat als arxius municipals de Lleida. Les emissores privades es van posar en contra de la ràdio municipal. Els directors tenien molta por de que el nou mitjà envaís el mercat publicitari, perquè a Lleida ja hi havia suficient oferta radiofònica. En aquells moments, les emissores comercials oferien informació local entre 4 i 7 hores al dia. Les pluges van obligar a aliviar aigua dels embassaments per la crescuda dels rius. Les centrals hidroelèctriques es van posar a ple rendiment en previsió de que l'aportació de cabals es pogués incrementar properament i fer desbordar els rius i, entre d'altres, el nostre riu Segre. Joan Oró, president en aquells moments del Parc Nacional d'Aigües Tortes, va anunciar l'objectiu d'aconseguir l'autofinançament del parc. Volia implantar la idea americana del amic del parc. Van també, aquesta és una notícia de fa 25 anys i que es recordarà ara, jo crec que la premsa ho recordarà aquest any, també aquest mes de novembre, perquè van assassinar al Zaire a tres germans maristes espanyols. Els missioners es trobaven a la zona de guerra entre tutsis i zaireños, al nord del Zaire. Cents de milers de persones es trobaven sense ajuda humanitària. Segons el testimoni d'un periodista francès, els tres maristes espanyols van ser executats dins d'una letrina.
Caram.
El govern espanyol intentava la repatriació d'aquests cadàvers i d'altres missioners també que es trobaven a la zona de guerra. Segurament que ara que fa 25 anys ho trobarem també a la premsa, als mitjans escrits o audiovisuals, perquè es recordarà aquest fet.
És una xifra rodona, és una data rodona, per entendre's, 25 anys. Eh?
Exactament. També degut als darrers successos i altercats a la ciutat, que en va haver diversos, entre ells l'assassinat d'un veí de la Bordeta, la policia va detenir a Sant Boi de Llobregat a l'autor d'aquest assassinat i van rescatar a la filla de la dona que vivia amb la víctima, que estava raptada pels agressors. I llavors la paeria, en vista de que aquests fets pues, se sumaven, n'hi havia més dels que hi havia d'haver, la paeria va decidir posar policia de barri a Lleida a partir de gener de l'any 1997.
Doncs mira d'on ve. Que a vegades no sabem, doncs mira d'on ve.
Pues fa 25 anys que es va posar la policia de barri degut a aquests crims i tots aquests robatoris.
Ara ens faria falta increment de policia
pels
carrers.
Ara mos falta policia, és que potser no en tenim.
I una mica de civisme, jo sempre ho dic el mateix. Al final no tot és culpa de la manca de policia, que també, i bueno, la gent també hi hauríem de posar...
El mea culpa.
Sí, una mica, el nostre granet de sorra. No tots som delinqüents, evidentment, afortunadament. La majoria no som delinqüents.
Però una mica deixats, alguns.
Alguns sí,
eh? I les voreres ho diuen...
No, i el que comet un crim, un robatori o qualsevol història d'aquesta, però doncs policia i ja està.
Ja que parlem d'això...
Sembla que estiguem amb eleccions, Mari
ja
Carmen.
Ja que parlem d'això, la paeria va decidir multar les infraccions dels ciclistes per passar el semàfor en roig.
Clar.
I circular per les voreres.
Bueno, pues mira, 25 anys després...
Una notícia que està molt d'actualitat. Ara molt bicicletes, patinets, gossos, tenim de tots per les voreres.
Que, per cert, hi ha voreres a Lleida, mira.
No.
És que sembla que avui estem aquí reivindicatius. Però hi ha voreres a Lleida que són amplíssimes, que estan totalment ocupades per terrasses de bar.
Exacte,
que jo, escolta, trobo bé que tinguin el seu espai, però mai pot ser més del 60 o el 70%. I a partir d'allí, el tros que queda és el que dius tu. Entre gossos, persones, bicicletes, patiners, la meitat no hi haurien d'anar per la vorera, però hi van.
Però no només el tros que queda, és que aquell tros també és habilitat, passen bicicletes
sí,
i patiners.
Sí, mare.
I llavors tu t'has d'arraconar o has de baixar la carretera, perquè és que...
Sí, a vegades sí has de baixar el carrer,
los
clar.
Els peatons no tenim, lloc per caminar.
La notícia que ens deia la Mari Carmen és de fa 25 anys, eh?
Pues això mateix, sí, per això l'he volgut
estem
remarcar.
Estem igual,
ho he volgut remarcar. Igual. Bueno, ara tenim patinets.
Bueno, sí.
Ara tenim patinets.
Però estem igual.
Va, també en aquells moments Lleida era la ciutat més barata per comprar aliments. I a la OCU, que assegurava que es podien estalviar fins a 184.000 pessetes triant bé els establiments.
Bueno, això també ha canviat, eh? Ja no som els més barats,
no,
ni
no,
de lluny. Eh?
No. I el Doctor Music Festival va anunciar que portaria Bob Dylan el pròxim estiu del 97 als Pirineus, de l'11 al 13 de juliol a la Guingueta d'Àneu, un festival aquell que
sí,
es feia
sí,
allí.
Sí.
Doctor Music Festival,
sí,
si no recordo malament.
Doctor Music Festival, sí.
I acabem parlant de futbol.
Vinga.
El 26 de novembre del 96, Josep Lluís González va ser nomenat com a nou president de l'entitat blava. Jaume Llaurador, el propietari de l'equip de futbol de Lleida, no volia esperar més i volia posar-se a treballar.
A treballar.
De firme.
Ja veus com estem ara. No tenim UE Lleida, però tenim Lleida Esportiu. En fi.
Bueno.
Mare Carmen
així
Salvador.
Així estan les coses, gràcies.
Que ha estat un plaer. Ens tornem a escoltar...
desembre.
No, sí, però saps quan et toca?
Pues si m'ho dius tu, que tens el calendari davant.
El 7 de desembre, Mari Carmen. El 7, entremig, i no fem ponça.
Entremig de la Puríssima, entremig de la Constitució, i la Puríssima.
Sí, l'aqueducte, perquè els festius cauen amb dilluns i dimecres.
No mos escoltarà ningú.
Sí, no tothom se'n va de pont.
Ara hem de canviar.
No tothom se'n va de pont. Mari Carmen, gràcies.
A tu, moltes gràcies a tots.
I ja anem directes cap a la una. Recorda que després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb el nostre viatge pels cellers de la DO Costes del Segre. Avui estarem a Boldú Viticultors, aquí a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 12 de este mediodía está reunido Pedro Sánchez con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y con la de Economía Nadia Calviño. Una mini cumbre en la que Sánchez va a hacer de moderador y pacificador ante dos de sus vicepresidentas que mantienen su enfrentamiento a cuenta de la reforma laboral, a pesar de los últimos esfuerzos por mostrar unidad, sintonía y buen rollito en el gobierno de coalición, como ese paseillo preparado y forzado que vimos la semana pasada de las dos, de Calviño y de Yolanda Díaz por las calles de Trujillo. Yolanda Díaz quiere derogar la reforma laboral que puso en marcha el Partido Popular en el año 2012, la misma reforma que, curiosamente, le ha permitido poner en pie los ERTE durante la pandemia. Por su parte, Nadia Calviño es partidaria solamente de matizarla, que es además la exigencia que marcan desde Bruselas para poder recibir los fondos europeos. La pelea de hoy gira en torno a cuatro temas sobre los que se busca un acuerdo con los agentes sociales. Simplificación de los contratos, con la idea de reducir la temporalidad, dotar de mayor regulación a la subcontratación, modificar la negociación colectiva para dar más importancia a los convenios del sector y revisar el mecanismo de los ERTE, tomándolo como referencia para promover la flexibilidad interna de tal manera que se dote de estabilidad al empleo en caso de una crisis o de problemas sobrevenidos, como ha sido el caso de la pandemia. Es un asunto que realmente podían haber abordado en el Consejo de Ministros, pero como han montado la que han montado, cada uno con su relato y su propia escenificación, decidieron celebrar este cónclave en el que veremos cómo y cuándo se consigue la fumata blanca. Yolanda Díaz asiste con el acuerdo de coalición bajo el brazo, que recoge en su punto 1.3 la derogación precisamente de la reforma laboral, un acuerdo que rubricó Pedro Sánchez. Eso fue en diciembre de 2019, pero en las últimas semanas el presidente del gobierno ya no hablaba de derogación. Este mismo fin de semana decía lo siguiente en Roma, en la cumbre del G20.
De modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
Pues ya no hablaba de derogar, sino de modernizar y actualizar esa reforma laboral, posicionándose así con Nadia Calviño y con los postulados de la Unión Europea. Sánchez es consciente de que nos jugamos mucho, que los fondos europeos están supeditados a las actualizaciones que les han pedido desde Bruselas. Así que no le queda más remedio que convencer a sus socios de gobierno para alcanzar un acuerdo que incluya también a sindicatos y patronal, porque desde Europa no entenderían que un cambio en el mercado laboral se hiciera por imposición sin diálogo social. Por cierto, hablaba hace tan solo un instante de cuándo llegarían, ¿no?, a alcanzar esa fumata blanca. Pues tenemos una noticia de última hora, es un comunicado del gobierno en el que anuncia literal la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, pero al mismo tiempo lo hará cumpliendo tanto los acuerdos del PSOE con Podemos como los del propio gobierno con la Unión Europea. Es decir, que hablan de derogación, pero al final son ajustes para cumplir con unos y con otros. Enseguida vamos a ampliar esta última hora que acabamos de conocer en este martes 2 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, parece que lo de la bajada del precio de la electricidad a este puente era un espejismo, porque la luz vuelve a subir mañana miércoles hasta los 154,29 euros. Son 8 euros más que este martes. Las asociaciones de consumidores aseguran que la factura de este mes de octubre se ha encarecido más de un 80% con respecto al año pasado. Pagamos este mes entre 100 y 125 euros en la factura de la luz. Y ha arrancado el juicio por el asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, en Oviedo, en Asturias, que fue asesinado en agosto de 2018. Se sientan en el banquillo cuatro acusados, entre ellos Pedro Niva, que sería quien supuestamente encargó el crimen a dos sicarios por celos. Al parecer, Pedro tenía una relación con su mujer. Se pide para cada uno de los cuatro acusados 25 años de cárcel. También contamos que hoy es 2 de mayo, Día de Difuntos. En la misa celebrada en el cementerio militar francés de Roma, el Papa Francisco ha pedido el fin de la guerra en el mundo, que engulle, dice, a los hijos de la patria, que son enviados a luchar por unos valores y a veces por situaciones políticas tristes y lamentables. Las tumbas, ha añadido el Papa, son un grito de paz para que pongan fin a los conflictos y también a la industria armamentística. Y el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, considera que la cumbre de Glasgow es un reto para la civilización en favor del bien común y de un cambio de perspectiva que ponga la dignidad humana en el centro de cada acción.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça pendiente del Dinamo de Kiev y también de Xavi.
Estamos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona se la juega en Kiev contra el Dinamo en el segundo partido de Sergi Barjuan como entrenador y a la espera del fichaje de Xavi Hernández como su nuevo técnico. Kiev, Elena Condis.
Según nuestras informaciones, Ansu Fati será titular esta noche frente al Dinamo en Kiev. Se ha aprobado en la sesión de activación de la mañana y está listo. Ahora los jugadores están concentrados en su hotel. También en Kiev, Laporta está aprovechando para hacer turismo con algunos directivos. Lo está haciendo en un minibús para protegerse de la lluvia y del frío de la capital ucraniana. Mientras en Qatar, Xavi prepara su último partido mañana con el Al-Sadd. Una comitiva del Barça con el presidente Juste y Alemany podría viajar allí en las próximas horas para cerrar su llegada a partir del jueves a Barcelona, pero Xavi no dirigiría al equipo todavía en Balaídos. Este sábado su primer partido sería tras el parón, el Barça Español, el derbi del 20 de noviembre.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora hay otros dos partidos con equipos españoles, Sevilla-Lille y Villarreal-Young Boys. Lo contamos desde las 8 y media en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una. Avui dimarts, 2 de novembre, per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa i ens n'anem a la següent parada que estem fent els dimarts, el camí que fem els dimarts per conèixer tots o pràcticament tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Avui ens aturarem a Boldú Viticultors. Parlarem amb el Marc Boldú i, evidentment, de tota la seva història, tradició familiar i dels vins que ens presenten. Ho farem ben acompanyats pel sommelier Felip Urbano. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. El que fem tot seguit, com et deia, és marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera avui l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avançant intervals de núvols, el cel, de fet, quedarà més ennuvolat de cara a últimes hores i no descartarem que la Vall d'Aran i altres punts del Pirineu es produeixin precipitacions cap al final del dia, que podrien ser en forma de neu per sobre dels 1.600 o els 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui descendeixen. Ens quedem amb els 15 graus a Viella, 16 a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega o els 18 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent de component oest, donant alguns intervals més intensos encara a aquestes hores. De cara a demà dimecres augmentarà la inestabilitat i, de fet, esperem les primeres nevades relativament copioses a la Vall d'Aran. En aquesta zona, durant tot el dia, cel cobert amb precipitacions i a primeres hores del matí, durant la matinada, amb una cota de neu que baixarà dels 1.200-1.600 metres als 1.000-1.400 metres. A la resta del territori lleidatà tindrem intervals de núvols al llarg del dia, també amb algunes precipitacions a primeres hores. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Parlem de la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'ho anunciàvem abans, i és que un motorista ha mort aquest matí en una col·lisió amb un camió al punt quilomètric 6 de la carretera comarcal C26, al terme municipal d'Algerri, a la comarca de la Noguera. Segons ens ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís s'ha rebut a 3:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, un camió i una motocicleta han xocat a conseqüència del sinistre. Ha mort el motorista. Amb aquesta víctima són 116 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de tot Catalunya. La xifra és alta, molt alta. També t'hem explicat que un intern aquest cap de setmana va donar un cop de puny a un treballador de la presó de Ponent. El funcionari va ser ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu, amb danys al pòmul i també a l'ull esquerre. Per aquesta agressió, la UGT Presons ha demanat a la directora del centre penitenciari de Ponent el trasllat dels interns amb problemes psiquiàtrics a les unitats corresponents de Brians 1, Brians 2 i Pavelló Terrassa. En aquest sentit, el sindicat ha lamentat aquesta agressió que va patir el cap d'unitat del mòdul 6. La UGT considera d'extrema gravetat que un intern amb patologia psiquiàtrica agredeixi brutalment i amb molta violència un funcionari sense articular paraula. El sindicat assegura que haver constatat que les agressions i les faltes de respecte als funcionaris van en augment i ha denunciat la situació que viuen els treballadors d'aquest equipament. Han constatat que les agressions van en augment. Fixeu-vos que la falta d'autoritat i les agressions cap als cossos policials o cossos de seguretat també van en augment. I que, per tant, això deu de ser un problema ja a nivell social. No de tots, però sí que deu ser un problema a nivell social, perquè fixeu-vos que es va veient. Hi ha poc respecte pels cossos policials, poc respecte pel mobiliari urbà, poc respecte, en aquest cas, els funcionaris de presons, i això és una cosa que es va constatant poc a poc, però sense pausa. I això passa. A Lleida Ciutat, la paeria tornarà a habilitar a partir de la nit de dijous a divendres un dels pavellons de Fira de Lleida com a alberg nocturn, amb un centenar de places per allotjar sense sostre a causa de l'arribada del fred en el marc del Pla Iglú. Ja sabeu que s'activa a partir de 2 graus positius o de condicions climatològiques molt adverses. Per cert, que la incidència de Covid-19 a la província de Lleida manté el seu lent increment. Avui dimarts el Departament de Salut ha comunicat una velocitat de contagi de 1,29 al pla. La RT per sobre de l'1 vol dir que estem incrementant. 1,29 vol dir que de cada 100 persones contagiades en contagiaran a 129. Són 8 centèsimes més que el dia anterior, mentre que al Pirineu la velocitat de transmissió escala 19 centèsimes i puja fins al 2,02. És a dir, cada 100 contagiats ho contagiaran a 202, doblant. Tot això fa que el risc de rebrot estigui per sobre del 100, sigui de 143 punts a les comarques de Ponent, 13 més que ahir, i de 136 punts a les comarques de muntanya, 13 més que ahir. Salut ha comunicat avui 37 nous contagis confirmats per prova PCR. Amb esports, bones notícies al Balàfia Volley, amb victòria 0-3 davant del Manacor, líder fins aquesta jornada. Ara el líder és el Mundet i segon el Balàfia Volley. Victòria també al Requesens per part de la M femení, 3-2 davant de l'invicte espanyol, i derrota del Lleida Esportiu a la seva visita a les Illes Balears. En parlarem dilluns vinent, ahir era festiu, però aquestes són les notícies que has de conèixer. Ara marxem cap a l'espai de gastronomia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs seguim amb aquesta, amb aquest viatge. Ja sabeu que vam començar aquesta temporada el mes d'octubre, aquest mes d'octubre passat, vam començar el nostre viatge que ens ha de dur a tots els cellers, o pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre, de la denominació d'origen Costers del Segre, per conèixer doncs, la persona o les persones que hi ha darrere d'un celler, el seu camí, la seva experiència, com decideixen entrar, la tradició familiar, si és que n'hi ha, i també conèixer, evidentment, doncs, tot el que té a veure amb el vi que ens ofereix cada celler. I per això, doncs, per parlar sobretot d'aquest tema de raïm, de vins, de tipus de vins, etc, etc, ja sabeu que estic molt ben acompanyat pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Doncs estem una setmana més aquí movent-nos pel territori. Hem tornat a viatjar una mica, perquè ens n'anem a... Bueno, ens n'anem cap a l'Urgell, i concretament ens n'anem cap a la zona de Verdú. Per cert, una vila mil·lenària, la de Verdú.
Bueno, avui jo crec que anem a conèixer uns dels cellers petits que tenim molts a la DO, però molt, molt, molt familiar, que fan coses molt xules.
Ja hem dit que el celler sigui gran o petit no té res a veure si el vi que ens ofereixen és bo o no tan bo. I perquè tant, dolent no n'hi ha cap a la DO Costers del Segre.
No
és bo o dolent, no. És bo o no tan bo. A la DO Costers del Segre no n'hi ha de dolent.
T'agradarà més o menys, bueno, però de fer les coses tothom crec que les fa bé.
Avui coneixerem el celler Boldú Viticultor. Se us dona la plana web ja, és bolduviticultors.com, bolduviticultors.com. Entreu a la plana web, comenceu a veure imatges de les vinyes, del celler, llegir i comprendre la història que hi ha darrere de tot aquest celler, i a més, veureu els vins i els podreu comprar. Per tant, et torno a recordar la plana web, bolduviticultors.com, des d'allí podeu comprar directament els seus vins, que ara en parlarem, però abans deixeu-me que coneguem el Marc Boldú. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com el cognom indica, entenc que, home, Boldú Viticultors i Marc Boldú, és que estàs lligat familiarment amb aquí al celler, eh?
Oi tant. Com molt bé heu dit, és un celler molt, molt, molt familiar, i doncs, juntament amb el meu pare, el Joan Boldú, estem tirant endavant el projecte, no?, el celler.
Clar, que això neix relativament fa poc.
I tant, això neix fa molt poquet. Vam començar el 2015. I, sí. I, bueno, tot és molt nou per nosaltres.
Però les vinyes les vau plantar vosaltres, també?
Això sí que comença fa molt, molt, molt abans. De fet, tenim una tradició vitivinícola de fa moltes generacions. De fet, bueno, sempre també hem estat intentant, ara últimament, buscar l'origen, no? Perquè per un tema, doncs, quan té la gent al celler i tal, doncs, es porta molt. Després he entès que té molta importància perquè quan tens una tradició vitivinícola tan antiga, veus la vinya d'una altra manera. I no ho veus com un producte final, sinó ho veus com el resultat de l'esforç de moltes generacions. De fet, nosaltres hem tirat 6 generacions enrere i sabem del cert que estaven treballant a la vinya, els nostres padrins, i de fet hi ha algunes vinyes que inclús la mateixa. Vull dir,
caram!
I això sí que... Aquí sí que tenim molta experiència i molta tradició.
Home, ara digueu-me romàntic, Marc, però jo suposo que després de conèixer aquesta informació, els teus, perquè suposo que ho fas, espero, els teus passejos pel mig de la vinya hauran canviat. Hauran canviat des del punt de vista, des del punt de vista aquest de que deies de... Ui, aquesta terra que estic trepitjant, ja la treballaven 5 generacions enrere i la feien produir igual que nosaltres intentem fer-ho ara.
Sí, no. Primer de tot et dona una experiència, no?, que és tan important al món de la viticultura. La viticultura és un cultiu supercomplicat, supercomplex, i aquesta experiència de tants anys, de generacions a generacions... Això ens va genial. Sabem moltes més coses de les que sabríem fent anàlisis de sols. Però a part, també hi ha aquest caràcter emocional que també és molt important per com tractem, no?, la vinya i com quina relació hi tenim. Mm-hmm. Sí, estic totalment d'acord. De fet, els padrins també feien vi.
Imagina't. Si que això et ve de lluny, Marc.
Sí, també, la veritat és que sí. Però el meu padrí va deixar de fer vi. I llavors aquí es va trencar una mica la tradició, però bueno.
I llavors, el teu pare, el teu pare ja no se'n va poder estar. Va dir, escolta, jo això ho vaig veure de petit i vull tornar-hi, eh?
Sí, el meu pare, la veritat és que el celler és la il·lusió de la seva vida. És una cosa que realment pues, tenia moltes, moltes ganes de fer. També per... que és sempre el mateix, no?, que us comento. Pues, quan tu tens una il·lusió tan forta, un sentiment tan fort a la terra, ser capaç de vendre la botella amb el teu nom, no?, amb la teva marca, a tancar el procés i presentar-ho amb algú com propi, és algo d'una satisfacció personal que no és el valor de la botella, la veritat.
Marc, i vivint tot això, tu de petit què volies ser?
Bé, doncs, jo de petit vaig començar a dir que jo volia ser enòleg, perquè, clar, a casa meva pues, es veia en clau de vi, era com el programa que no ens perdèiem mai, i pues, veies la figura de l'enòleg com una persona que té molta responsabilitat, que fa el vi, i clar, dintre d'aquest entorn, la veritat és que jo vaig començar a dir que volia ser enòleg.
Però a veure, Marc, tu a l'escola i a l'institut, quan deien, què voleu ser? Jo vull ser enòleg. Els teus amics i amigues no et miraven amb cara de... Bueno, però què diu el Marc ara, no?
En sèrio?
No és una professió aquella, no?, que es digui, a no ser que l'hagis viscut, com en el teu cas, a nivell familiar.
I tant, no, és enòleg, però què fan, no?
Però clar, primer, què és enòleg? Clar, primer comencem amb això, què és enòleg, no?
Clar, què és enòleg? I jo els deia, bueno, fer vi, tampoc, també des de la incertesa... Després és veritat que quan... això ho deia de molt petit, és enginyer agrònom, sempre coses bastant relacionades a la biologia, a la terra, això sí que sempre m'ha apassionat. I des dels 18 anys no ho tenia tan clar com quan en tenia 10, però...
Ja passa això,
però al final...
Sí. Ja passa.
Tant.
Però volia ser enòleg de petit i al final ets enòleg o no?
Sí, al final...
Ah, ets enòleg. Molt bé.
Sí.
Molt bé. Allò, clar, evidentment, Marc, tu estàs vinculat al celler Boldú Viticultors. Ets l'enòleg del celler.
Sí, ara mateix sí, sóc l'enòleg del celler, però, com heu dit, és un celler molt petit. Mm. Això també em permet a mi Seguint-me formant, seguint-me... no estic vinculat... no és la meva única...
Clar. De moment, ara, de moment.
De moment, sí, de moment. Però vull dir, aquest volum que tenim em permet aplicar, vinificar coses molt especials.
Molt bé.
I passar-m'ho molt bé, la veritat, que em permet disfrutar moltíssim. I a més em permet, doncs, seguir-me formant, viatjant i fent bremes a l'estranger. M'ha permès fer moltes coses.
Molt bé. Marc, vosaltres esteu a tocar de Verdú, per entendre'ns, a pocs quilòmetres o a pocs metres, per entendre'ns.
Sí, tant.
Així que és una terra on ja, com ja ens has explicat, hi ha tradició de vinyes. Per tant, el que ens deies abans és totalment aplicable i cert. A vegades llegint el que feien o com ho feien et dona pistes per fer o deixar de fer certes coses amb les vinyes i amb el vi, eh?
Tens tota la raó, i això la veritat és que ens ho han pes al peu de la lletra. Sí. Per exemple, a Verdú, no, el que ens trobem és que tenim moltíssimes vinyes, o sigui, hi ha un volum de vinyes considerable, no molts cellers.
Ja.
El negoci de Verdú és vendre el raïm.
Sí.
Això, a vegades, pot provocar que hi hagi varietats, no?, menys comercials, però que s'adapten superbé i que hi havien sigut fa anys i anys.
Clar.
I això sí que estem intentant, perquè fent un cellet tenim la capacitat, no?, de poder vinificar les varietats que creguem i poder-les vendre, pues, donant valor afegit a aquestes varietats que ja teníem, molt mediterrànies, i que realment se'ns adapten superbé. Ficaré el cas de la Garnatxa Blanca, que és el nostre vi blanc, que és molt divertit, perquè quan vam tindre la idea, una mica, la idea ja us he comentat que fa molts anys que ronda per la família,
sí,
no?
Sí, sí.
Però ja més sèria, el 2012, vam dir, vale, volem fer el celler, farem el celler, d'acord. I com farem el vi? Què farem? I la Garnatxa Blanca era una varietat que feia un vi que ens encantava, i a més teníem indicis, no?, de que ja els padrins la tenien, era una varietat que existia, amb més o menys força, i ara mateix està completament desplaçada, no? I vam dir, vale, fem una prova, plantem un petit trosset de Garnatxa Blanca i a veure si podem... i farem el nostre vi d'aquí. I, bueno, el resultat, la veritat és que estem més que contents, supersatisfactori, i això vol dir que aquestes varietats, doncs, tenen molt potencial. Ara també hem estat empeltant Garnatxa Negra, hem plantat Carinyena, una mica més aquestes varietats.
Ara que has obert el tema ja de raïm i de vins, Felip...
Sí, Marc, quines varietats de raïm treballeu a Boldú?
Bé, nosaltres a l'explotació tenim bastantes varietats, però nosaltres al celler estem treballant la Garnatxa Blanca, el Macabeu, el Cabernet Sauvignon, l'Ull de Llebre i la Garnatxa Negra. Això és ara mateix el que estem entrant al celler.
I què
però
feu?
Sí que tenim bolsa.
Què feu? Vi tranquil només? O teniu pensat fer alguna
cosa? Fem vi tranquil i de moment volem focalitzar-nos una mica cap al vi tranquil. Vi tranquil, també ens agrada bastant una certa criança. Això és, creiem que pels vins de la zona, però el potencial que tenen, són vins que pues, funcionen molt, no?, sí, aquestes criances i aquestes...
Quan parlem de criances, ho dic perquè per la gent que no sent cada dia, cada dimarts, envellir l'oví amb fusta, no? Quina durada li doneu?
Bé, ara el primer vi que hem fet amb criança, no?, li hem donat 12 mesos, i sobretot bastanta botella, no?, que és una cosa que també a vegades no tenim molt clar, però és veritat que el vi en botella evoluciona, i hem vist que, doncs, aquests potencials, no?, tan, amb tant cos, tan corpulents...
Què l'he deixat, 18 mesos en botella?
12 amb
fusta?
I 12 en botella.
Ah, vale.
aquest ha sigut el primer que... I, de fet, el vi era un vi que tenia bastant recorregut, eh? Un vi que...
Quin és? La Garnatxa Blanca?
Aquest és el Terrós. Aquest és el Terrós. Després tenim l'altra gamma, no?, que és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra. Aquests són vins joves, podríem dir joves perquè no passen per bota ni hi ha un aport de fusta, però tampoc és la idea de jove-jove, que és molt de consum ràpid, ni molt menys. Són vins que intentem que siguin una mica complexos, una mica gastronòmics, i amb una certa capacitat, no?, de perdurar el temps.
Però això, per què ho dius? Perquè té alguna criança amb lies o amb les mares? No.
Sí.
Sí, vale.
Exactament, sí. És completament això, sense, com us dic, el mateix tancs, no?, d'inox. Fem unes criances amb lies o el deixem reposar sobre les seves pròpies lies i pues, aquesta untuositat i, bueno, també... és una mica perquè ho necessitem, no? És un vi que ho accepte, i a més, nosaltres tenim pocs vins, necessitem una mica que siguin gastronòmics, però quan els anem a vendre en un celler o... que tinguin una mica més de sortida, que sigui un ventall ampli, que el puguem utilitzar com un vi a copes amb els amics d'una tarda d'estiu, i un vi que clarament pots sopar, dinar i que ho accepti tot, no?
Mira, em feu...
també una mica...
Em feu una enveja... els dos us ho dic, perquè ara us estava escoltant, fixeu-vos, es posen a parlar un sommelier i un enòleg i tenen una facilitat per tractar el tema que clar, que els que no en sabem, doncs déu-n'hi-do, eh? Converses entre sommelier i enòleg, això bueno, ho podíem titular.
Són coses que, bueno, i podíem fer més preguntes, però...
Sí, home, deixem que recordi la web volduviticultors.com, perquè ara que esteu parlant de vins, tenen el botonet de vins, la pestanya de vins, i aquí els podeu veure, les ampolles, i els podeu comprar també des d'aquí. Ho dic perquè també estem ja de cara a Nadal, i com sempre diem... a veure, de vins n'hi ha molt bons a tot el món, però si heu de triar, doncs, escolta, primer mirem a casa, i per això anem fent aquest viatge per tots els cellers de l'ADO Costes del Segre, perquè tingueu moltes opcions, i una d'elles és Boldú Viticultors. A la web bolduviticultors.com, allí teniu els vins, i des d'allí mateix els podeu comprar, eh? El Terrós Negre, el Ventallola Blanc o el Ventallola Negre.
Marc, és que Ricard i jo, que sempre ens agrada anar por ahí, amb la moto i tot això,
sí, bé.
Bueno, si nos deixen, sí. Vale? Sí. Què feu visites enoturístiques, també?
I tant, sí. Fem visites enoturístiques. De fet, ens encanta fer visites enoturístiques perquè creiem que és una manera molt divertida de donar-se a conèixer, molt pròxima i on s'entén perfectament quina és la filosofia del celler i per què estem tan il·lusionats. I el que sí que sempre fem és una reserva prèvia.
Evidentment,
perquè el celler
queda
just al canto de Verdú, però ja veuríeu que és una mica a 300 metres, no ve de passada, llavors... La veritat és que sempre
demanem però Marc, està clar, quan anem a casa d'algú hem d'avisar abans, no?
Exacte.
Ens presentarem allà,
Exacte.
A Boldú...
Vale, perfecte.
Clar, a bolduviticultors.com, o sigui, ells tenen ganes de rebre-us, però se'ls ha d'avisar. A bolduviticultors.com, a la secció de contacte, teniu el telèfon o el correu electrònic per enviar-los-hi un correu. I reitero, igual que estic dient els darrers dimarts, és una experiència maca per fer un diumenge amb família, amb la família extesa vull dir allò, doncs pares i germans i les parelles i els fills fins i tot, i fer una reserva, coneixem la terra també, coneixem persones que hi estan treballant, la seva història, i és una, jo crec que són aquestes activitats maques que podeu dur a terme els caps de setmana. A més, escolta, és a cop de cotxe, és no res, és des de Lleida, autovia Tàrrega, baixem cap a Verdú i ja hi som, eh? Vull dir que és aquí mateix. Hem conegut el Marc Boldú, és enòleg, que és el fill del Joan Boldú, que va muntar el celler l'any 2015 i que a poc a poc doncs, anirà creixent i que els podeu anar seguint, eh? Recordo la web, bolduviticultors.com, allí teniu tota la informació. Marc, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, moltes gràcies.
I enhorabona per la vostra aventura.
Una abraçada,
aventura, Marc. Aventura, ho dic amb carinyo, eh?
Per tant.
Una abraçada, Marc.
Felip, és un exemple més del que dèiem. Fixeu-vos, que és igual ser gran o petit, si t'estimes la terra...
Sí, però això és el que deia l'Omar, que en principi s'ha de treballar... Jo crec que hauríem de... S'ha de treballar la terra bé, però que hauríem de cuidar gent tan jove com Marc, ¿vale? Hauríem de cuidar aquest terroir, aquest sol, aquesta terra, per deixar-la per generacions
següents. Sí, justament,
següents.
Igual que han fet amb nosaltres.
Exacte, perquè és el més important.
Ho trobo molt acertat, això que dius.
És el més important. Hem de cuidar això que és tan important, que és d'on surt la planta, per deixar-la per generacions vinents que sigui igual, que la dels padrins.
Totalment d'acord. La setmana vinent, més de la Deo Costes del Segre.
Surprise.
A veure on anem. Felip Urbano, cuida't, una abraçada. Cuida't.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto, en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Recorda que avui és dimarts 2 de novembre, que avui és el Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra periodistes. Saps que en els darrers 14 anys 1.200 periodistes han estat assassinats per fer la seva feina, per informar, i que el 90% d'aquests assassinats han quedat sense solució, impunes ni investigats. Doncs per això la ONU va instaurar aquest dia, el 2 de novembre, com el Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra els periodistes. En fi, que per sobre dels 17 graus estem a la ciutat de Lleida. Ara començarà el fred, com ja ens ha dit l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i tradicionalment abans, parlo de fa anys, a les cases amb calefacció central, normalment s'obria la nit de la castanyada, la nit prèvia de Tots Sants, s'engegava la calefacció, era igual si feia fred o no feia fred. Clar, aquest any potser ens ho haurem de mirar una mica més, perquè ja ens estan dient que si el gas ja ha pujat, no és que pujarà, no, ja ha pujat, doncs ara et dono una dada més perquè vagis amb cura. I és que els Mossos d'Esquadra alerten que els casos d'estafes per falsos operaris del gas són freqüents i estan pujant. És a dir, es presenten a casa una o dues persones que et venen a fer la revisió del gas i mentre una entreté al propietari o a la propietària, normalment ho fan a cases amb gent gran, doncs allí a la caldera, obri, tanqui l'aixeta, l'altre va recorrent el pis i va robant tots els objectes o diners que troba. Des dels Mossos d'Esquadra ens diuen que recordeu que avui en dia no es va per les cases fent revisions del gas si no l'has demanat prèviament. Abans sí que es feia, ara no. Per tant, si no heu demanat revisió de la vostra instal·lació del gas, no obriu a ningú perquè té molt mala pinta. Va, que comencem la nostra tertúlia dels polítics ben acompanyats per part de Junts per Catalunya. Està amb nosaltres la Marta Gispert. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs molt bé. I tota la solidaritat amb els professionals de...
Sí, efectivament. Efectivament. Vull dir, els que ho són de veritat. Els que ho són de veritat, eh? Només faltaria. Per part del PSC està amb nosaltres la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal a totes?
Per part del Partit Popular, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I per part del Comú de Lleida, la Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Estem a l'espera de que es connecti l'Ignasi Amor, que ja m'ha explicat que està, bueno, que estava fent, acabant una altra reunió i des d'avui perdem la participació del grup municipal de Ciutadans a la tertúlia dels polítics de COPE Lleida perquè doncs el grup municipal de Ciutadans ha deixat d'existir, bueno, ha deixat d'existir o no hi ha ningú que en formi part, per entendre'ns, perquè en el seu moment doncs...
Però de totes maneres, Ricard, això també ho decidiu vosaltres, no?, a qui convideu. És a dir, com que el grup de regidors no escrits és bastant ampli, també els hi podríeu oferir
sí,
la possibilitat
el,
de...
Aviam, poder, de no, no, si podeu, podem fer el que vulguem. El que passa és que aquesta tertúlia està muntada d'aquesta manera. És a dir, nosaltres convidem els grups municipals. Clar, el grup de no escrits seria un problema, perquè igual no tots opinen el mateix i, per tant, els hauríem de convidar a tots. És simplement per això. O sigui, jo, encantat, us convidaria als 15 regidors, clar, que seria un galliner, potser, però vaja. Però està muntat així. Per tant, en el seu moment van expulsar a la Maria Borrell del grup municipal. I després, els dos membres que quedaven, Ángeles Ribes i el José María Córdoba, han estat expulsats de Ciutadans, amb el qual, doncs, al darrer ple, el de la setmana passada, de fet, l'Ajuntament de Lleida va passar Ángeles Ribes i José María Córdoba també com a regidors no adscrits, amb el qual, doncs, aquest grup municipal deixa de tenir representació, almenys per ara. És per això que no participen de moment o no seguiran participant a la tertúlia dels polítics.
Home, jo, si em permet, Ricard, jo crec que els trobarem a faltar, eh?
Sí, no.
Trobarem a faltar a l'Àngeles Ribes, a la Maria, sobretot que eren elles dos les que participaven d'aquesta tertúlia. I, home, i estaria bé que de tant en tant doncs, es poguéssiu convidar, no? I també al Sergio, evidentment. Jo crec que és una pena el que ha passat, a nivell de Ciutadans aquí a Lleida. I bàsicament, a veure, no vull ficar on no em toque, perquè cadascú té la seva idiosincràsia, cada partit no és diferent i actua d'una manera o d'una altra, però en aquest cas crec que l'error ve de fora, eh? O sigui, ve de decisions que s'han pres des de Barcelona i des de Madrid que no han valorat doncs, que podia passar amb les seves decisions aquí a l'Ajuntament de Lleida. I han vist el que ha passat, no? Que al final s'ha desintegrat el grup i bé, per mi, de veritat, és una pena, sincerament.
Aviam, jo vull dir, us ho explico per això, perquè si no després sempre hi ha aquelles males interpretacions. Per què? Doncs bueno, perquè nosaltres quan muntem la tertúlia ho fem així, grups municipals, i ja està, no hi ha cap altra història. De totes maneres, us volia preguntar, perquè jo no sé això, no ho he mirat, no ho sé... A nivell de dins de l'Ajuntament, quan feu els plens, em refereixo, us reubiqueu els llocs on s'han de seure o no? Ah, sí, sí, clar, perquè
sí,
si no...
Sí. Sí, justament hi ha hagut una reubicació, ho dic jo perquè ens ha tocat, diguem, pràcticament a tota la nostra part on nosaltres estem sentats, evidentment a la gent de Ciutadans els han separat, el Sergi, que abans estava doncs, a la mateixa línia que on se seu la Marta, tampoc no hi és i està, diguem, al costat d'on estem. Ara mateix, diguem, a les dues bandes on estem el Partit Socialista, que estem a dalt i a baix, Tenim en un costat a dalt la Maria Borrell, just, juntament amb el Sergio González, i a baix estan l'Àngeles Rivers, juntament amb el senyor Córdoba. Sí, ja. Sí.
Bueno, això és com a les classes, no? Cada dos o tres mesos que canvien la gent de lloc i, a més, separen o ajunten, depenent de les afinitats. Bueno, va, permeteu-me
sí,
aquesta
llicència. Perdoneu que torni a agafar la paraula, però jo crec que la ubicació de l'altre dia, del darrer ple, no és la definitiva, eh?
Ah, us tornaran sí, a canviar, vale.
Jo crec que sí, perquè al final, o sigui, el Partit Popular penso que està per davant del grup no adscrit i, per tant, aquí hi haurà una remodelació. No ho sé, en aquests moments està en stand-by i ja veurem com acabarà.
Tres quarts de dues, que ens quedarem sense temps segur. Us volia preguntar per un tema molt global, però quasi que no. Us volia preguntar pel tema aquest de Glasgow, dels acords de Glasgow, d'aquests que queden molt bé a la foto, que reduirem els propers 10 anys. Bueno, una cosa que havíem d'haver fet fa 20 anys. Ara ens hem donat 10 anys més. No sé si arribarem a temps o no, la veritat. És que ja em dona la sensació que a nivell de la societat a la gent ja comença a ser-li igual tot el que passi. És a dir, si avui vic bé i al llarg de la meva vida sembla que més o menys sí, doncs, escolta, els que vinguin després ja s'espavilaran. Em dona la sensació que aquestes reunions que s'han anat fent des de fa molts anys i que després hem vist que mai s'han acabat materialitzant els acords, han generat aquest passotisme a la societat. Parlo de sensacions i de grans volums de persones, eh? No a nivell concret, no sé si ho veieu així. Qui vulgui.
Bueno, jo, si vols, jo mateixa. Jo crec, Ricard, clarament, la societat sembla ser que no estem per la labor, eh? Perquè Lleida, des de fa no sé quants dies, ara no recordo exactament, justament al ple en parlàvem, no sé quants dies portem sent els primers en contaminació de tot Catalunya, bueno, si no sé si era de tot Catalunya,
bueno, amb un aire de mala qualitat, sí.
Sí, sí. Aquest plànol que trau la gent amb bici per Lleida que veiem contínuament i tampoc veiem que ningú fem res, al contrari, quan fins i tot quan des de la política intentem fer algun pas cap al davant, reps crítiques per a tothom. És veritat, tirar cap endavant i ser més verds, ser més sostenibles, no és còmode, no és còmode, però jo crec que ha de ser un esforç que hem de fer entre tots, un esforç impressionant, un esforç per part de tothom, de deixar els cotxes a casa, de començar a buscar altres alternatives de viatjar i altres maneres de viure, perquè si no ens en sortirem.
Arrel d'això, Carme, perdona, hi ha un estudi que s'ha fet ara en el que han arribat a la conclusió que el cotxe privat segueix, el cotxe privat, vull dir, el cotxe de cadascú, segueix sent el mitjà de transport més eficaç a les grans ciutats espanyoles.
Sí, però mira, curiosament, el divendres justament vam parlar d'un
que no
tema...
Lleida, que no Lleida, que no, vull dir, Lleida no és una gran ciutat, és una ciutat mitjana tirant a petita.
Sí, però ja et dic, el divendres al ple vam parlar del tema de la concurrència dels edificis, de l'ordenança dels edificis de concurrència pública. I en cap dels llocs preveiem, sí que preveiem que els espais per aparcar, és a dir, si un espai ha de tindre més de 150 persones, més de 200, preveiem espais quan hem de fer aparcaments pels cotxes, però en cap moment parlem de fer aparcaments per bicis, ja. Per exemple. Com és que amb una ordenança nova no parlem de fer... Vull dir, com és que la gent que se decideix per aquest mitjà de transport no parlem de com aparcar el seu, bueno, el seu patinet, aquests nous vehicles de mobilitat, no?
Bueno, clar, perquè clar, no podem estar entrant...
No en som conscients.
No podem estar entrant a tots els edificis amb la bicicleta al costat o... El patinet sembla
bueno,
que és
si
més
no
portable, però no pots, clar,
si no hi ha
evidentment.
Aparcaments, què fem?
Elena Ferrer.
Des de l'acord de París, crec que si no m'equivoco fa 6 anys o així, aquests darrers 6 anys han estat els més càlids per culpa del canvi climàtic. Llavors, és una evidència absoluta que estem vivint una emergència climàtica i negar-ho o no pal·liar-ho el que farà és, com deies tu, no, Ricard? Molt bé, és que estem aquí a la Terra doncs, als 80 anys amb sort o als 90 doncs ja naixerem, però és que els nostres fills i els nostres nets això ho patiran en cars pròpies. Ens hi van les generacions futures i és que la Terra ens està enviant un missatge molt clar. O pareu o ens extingim. Que jo això també ho he dit moltes vegades al meu entorn d'amics. Crec que el millor que li podria passar al planeta Terra és que l'espècie humana ens extingíssim. Perquè realment no estem fent un canvi en la mentalitat com comentava la Carme, no? El que estem ficant són tirites, són parxes. Canviem el cotxe de combustible pel cotxe elèctric. Però és que no és aquesta la mentalitat. La mentalitat és que hem d'apostar pel transport públic. La mentalitat és que hem de fer un canvi en el model de consum alimentari. Hem de fer un canvi en les nostres vides. I això no s'està produint. I aquests incompliments, doncs, el que comporten és que la Terra viurà més tranquil·la entre nosaltres.
Bueno. Marisa.
No, a veure, comparteixo gairebé tot el que s'ha dit, no? Però, clar, el fet de voler eliminar el vehicle, el turisme, d'avui per demà, doncs és molt complicat. I penso que aquesta no és la solució, no? Jo crec que hi ha una part de la població que continuaran anant amb vehicles sí o sí i que mai aniran patinet ni mai aniran amb bicicleta. Per tant, donar-los una opció. Aquesta opció pot passar, evidentment, pel transport públic, però, evidentment, hi ha d'haver una bona xarxa de transports públics, cosa que no passa a la ciutat de Lleida, no? No sé, tots els compromisos aquests que s'agafen, no? Ara també el tema aquest de l'Agenda 2030, no? Aquests 17 objectius que es van marcar en el seu dia, doncs m'agradaria saber quan s'estan complint o quin tant per cent d'aquests objectius, doncs realment els governs ja estan apostant d'una forma seriosa, no? I després un altre tema, que els primers que han de donar exemple són els mandataris, no? Els responsables públics dels diferents països per tal de que aquests objectius es puguin dur a terme.
Ha demanat la paraula a la Carme abans, Marta.
Sí, gràcies, Ricard. Jo la veritat és que sóc molt pessimista i una mica en línia del que deia l'Helena. Jo crec que anem molt tard. El que estem fent no és res més que posar-hi, doncs, ella deia tiretes, i estic absolutament d'acord. Mentre no hi hagi un canvi de mentalitat a nivell global, i quan dic a nivell global dic no només la vella Europa, que jo crec que potser som els que més estem per la labor de fer aquest pas, no? De fer aquest canvi. Però són canvis molt grans, són canvis d'hàbits, són canvis de manera de viure. Més acord amb guarir el planeta, amb cuidar-lo. Però mentre hi hagi grans potències que continuïn, doncs, contaminant a l'obèstia, com és el cas de la Xina, i que no entre amb res de tot això, perquè està en plena encara, doncs, expansió econòmica i no sé què més, doncs és que no ho aconseguirem. I a més, una cosa... Nosaltres som grans, ja segurament no viurem el patiment del planeta, però la nostra gent jove, com la Helena justament, ells sí que ho viuran segurament i els hi deixem l'herència amb ells i haurien de ser ells els que prenguessin les decisions, no? Perquè al final són ells els que viuran les conseqüències del que no estem fent bé i no ho estem fent gens de bé. Els mars col·lapsaran en breu. Hi haurà més plàstics que peixos en breu. I no estem posant les solucions òptimes ni definitives. I jo, sincerament, no crec que hi arribem a temps. I les pel·lícules de ciència-ficció segurament es convertiran en una realitat.
Ens queden...
Però és que n'estic convençuda.
Ens queden 8 minuts per arribar a les dues, Carme i Helena. Ara hem parlat, a nivell global ho tenim claríssim, però i a nivell local...
Mira, jo si em permets, Ricard, ara que està tan de moda el tema de les ciutats 15, i jo crec que Lleida podem presumir que som una ciutat 15, sinó a tot arreu, pràcticament a tot arreu, no? Aquelles ciutats 15 són aquelles que tu pots arribar als serveis... No, ciutats 15, 15 minuts, que tu pots arribar en 15 minuts a l'educació, a la sanitat, a l'oci, al treball o a la compra, no? I a Lleida segurament això passa. Jo que sóc usuària habitual...
Marisa, Lleida és ciutat 15 i també ciutat 30. Tenim les dues coses.
Sí, perquè dic, vamos...
15 minuts i 30 quilòmetres per hora.
Que jo que sóc usuària del transport públic, a vegades l'agafo, l'altre dia el vaig agafar a les 8:20 i vaig coincidir amb el bus aquest 100% elèctric. Us he de dir una cosa, tinc les fotos, anava sola. a les 8 i 20 del matí. Per tant, quan diem ens hem de conscienciar, ens hem de conscienciar en coses com aquestes. Quan tu passes per davant, jo tinc al costat l'escola l'Estonac, que segurament el 80% de la gent que porta els nens a l'escola allí viuen al costat i hi ha unes cues de cotxes i cotxes i cotxes com passa a altres escoles, com poden ser els maristes, etc. Doncs aquestes coses petites són les que, a l'hora de que tu dius què podem fer els ciutadans de Lleida? Doncs podem fer coses com aquestes. Agafar l'autobús, anar caminant, que som una ciutat 15, que arribem a tot arreu caminant. Ja.
Helena, de totes maneres, ara no tinc el tant per cent, però això està calculat. El tràfic rodat, al final, és el causant d'un tant per cent de la contaminació global molt petit, molt petit.
Però és un tema ocasional, no?
Sí, ho sé, però és com la velocitat que està criminalitzada i és la que causa menys morts. Sí. I és on se dediquen més a ficar radars, multes i etcètera. No dic que no causi la velocitat morts, igual que els cotxes no generen contaminació, sí que en generen, però vull dir que a vegades ens fixem en coses que són les, bueno, són les que es veuen més, però no són les que generen més, però estic totalment d'acord. D'això us pregunto també si l'Ajuntament seria prou valent per prendre decisions dràstiques en aquest sentit. Perquè, clar, això de la llei de 30 és molt bonic, però els cotxes segueixen anant per tot arreu, igualment. Helena.
És que és una mica tot, no? És el fet de que el transport públic... Perdona, Helena.
No, coincidint amb això, Àger han anunciat que volen que deixin de circular els cotxes pel seu nucli urbà. És el primer de Lleida. Perdó, Helena.
No, sí, comparteixo amb tu que cal mesures més ambicioses. El transport públic val 1,20 €, un bitllet individual. És caríssim, per les línies d'autobús que tenim i pel servei. Llavors, clar, hem d'intentar...
Un euro si compres targeta.
Un euro, bueno, jo, per anar al local del Comú, vaig haver d'agafar, que estava a la llena d'altre dia, i em va costar 1,20 €. I a més vaig donar un tomb espectacular, però clar, hem de fer aquesta aposta individual, perquè el món canviant les nostres accions de forma individual. I amb això em refereixo, el Ricard ho deia, el cotxe és una, però és que el model de consum alimentari que tenim és un altre. I un altre també és el reciclatge, no? I els residus que generem de forma individual. Què va passar quan aquí vam començar a implantar el porta a porta, primer a Ciutat Jardí, després amb una part de Baràfia? El crit al cel, perquè hauré de sortir a tirar la basura en aquesta hora específica, i a més, per què m'has de dir tu en quina hora de tirar la basura específica? Doncs sí, senyores i senyors, perquè vivim en societat i estem en un món global i el que tu fas ens afecta a tots. Per tant, una mica de consciència en aquest tema, i és que tu preguntaves, Ricard, quines mesures radicals? Doncs mira, a mi i al meu company Sergi Tramonte i al grup del Comú no ens sembla tan radical doncs que el porta-porta estigués implementat a tota la ciutat. Però hi ha grups d'aquesta corporació que fiquen el crit al cel i diuen que de cap de les maneres doncs, això hauria de ser possible. Quan el Sergi Tramonte era regidor de Transició Ecològica, va fer un pla per a que abans del 2023 a tota la ciutat de Lleida estigués implementat el porta-porta. M'agradarà veure si aquest pla doncs, es manté o, per altra banda, no som tan ambiciosos i esperem doncs, a vés a saber el 2030 com anuncia en aquest cas el regidor Rutllant.
Ja, Helena, però a veure, al final també han de ser uns plans que realment es puguin dur a terme, no? I que realment doncs, tinguin algun tipus d'utilitat, perquè si el que fan és fastidiar a les persones, o sigui, és que tampoc ho veig clar, no? Perquè evidentment que nosaltres hem de cuidar el planeta i ens hem de plantejar quin planeta deixarem als nostres fills, però és que també és molt important saber quin tipus de fills, quins nens, quines nenes, quins adolescents doncs deixarem pel futur, no? I per tant, per mi primer són les persones.
Clar que sí, Marisa, però és que s'ha aconseguit reduir en un quasi 90% la recollida selectiva als barris en què hi ha porta a porta. I això no només és un tema de civisme, és un tema de que tenim només un planeta, és un tema també de diners. Perquè si no, a nivell d'Europa ens augmentaran cada cop, crec que s'havia calculat en 5 milions d'euros, el fet que tu generis X quantitat de residus. I per tant, haurem d'augmentar els impostos. I és que al final...
Això és un altre tema, clar, que des d'Europa ens estan apretant per tot arreu. Sí,
jo insisteixo en que per mi la solució, fa molts anys que ho vaig dir, és la no generació de residus, que no volcar-ho tot ara al reciclatge. Però vaja, això encara és més difícil de fer.
Clar,
No, és més difícil. Ens queden 2 minuts i mig. Marta.
Jo el que volia dir és que al final tenim la gran sort de viure en una ciutat com Lleida, que és una ciutat mitjana, que és caminable absolutament, excepte un parell de barris o tres que estan més lluny, però això ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar perquè, primera, és molt... Sí, i no cal que vagis tantes hores al gimnàs. I després, doncs, estem facilitant que hi hagi la possibilitat d'anar a treballar o d'anar als teus desplaçaments diaris, doncs, amb bicicleta i amb patinet, que també resulta molt còmode perquè no és una ciutat amb grans pujades i baixades i la veritat és que es pot fer molt bé. A mi em fan molta enveja ciutats i aquí sí que entraríem a prendre dues decisions dràstiques i faig un parèntesi. La ciutadania sempre és refractària que hi hagi canvis.
De manera breu, Marta.
Dràstics. Com?
De manera breu, Marta, que estem a punt d'acabar.
Sí, no, pues que hi ha ciutats que tanquen el cap de setmana, blinden la ciutat i el cap de setmana no entren cotxes.
Vale, decisions dràstiques, Marta, però vosaltres esteu al govern, eh? Vull dir, no sé si ho teniu sobre la taula.
Sí, però això ja te deia que la ciutadania tampoc ho entoma amb facilitat, tot això.
Elena...
Molt ràpidament, jo només, o sigui, en la línia del que deia la Marta, jo només demano que en aquest cas el regidor J.R. Castro, que és qui porta la mobilitat, com a mínim, ja no sigui ambiciós, però com a mínim pugui garantir que hi ha la pacificació, la vianalització dels entorns escolars i, a més, una bona xarxa de carrils bici que moltes escoles i molts instituts doncs han fet iniciatives en aquest sentit com l'Espiga.
Bueno, i sumant-me al que deia la Carme, que després les puguin aparcar. Perquè després als instituts hi ha quatre barres, eh? O sigui que també és complicat. Bé, ens arribem a les dues, però jo crec que és un tema, fixeu-vos, l'hem començat a parlar de manera global i hem acabat parlant dels carrers de la ciutat, per tant, fixeu-vos si es pot fer feina a nivell local. Elena Ferre, Marisa Chandri, Marta Gispert i Carme Valls, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu,
bona setmana.
I nosaltres ja anem directes a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Demà i tornem a les 12:20 des de COPE Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.